L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui una jornada més us dona la benvinguda en este temps d'actualitat, que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dilluns, som a 7 de juliol, encetem informativament parlant una nova setmana i ho fem com cada dia, arribats en este punt horari, si sintonitzeu una de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre associades a Emute. És temps d'actualitat, és temps de l'informatiu Emute, un temps que diàriament obrim avançant el sumari de continguts en titulars, un temps que avui encetarem parlant de l'empresa promotora del projecte Castor, Escal UGS, que just avui dilluns reuneix per videoconferència els inversors per a que decidisquen sobre el retorn de la concessió al govern espanyol. Parlant encara de l'actualitat que genera el projecte Castor, direm també que Convergència i Unió demana el desmantellament total del Castor i que les compensacions econòmiques reclamades no repercutisquen en la ciutadania. Unitat Planera considera que a Santa Bàrbara es fan massa dies de bous. Pensen que 8 dies són molts dies de bous i que els 26.000 euros que costen es podrien destinar a inversions d'altres àrees més vitals, com per exemple els serveis socials. Esquerra Republicana de Catalunya rebutja la retallada del servei d'ambulància d'Alcanar i demana de mantenir-lo les 24 hores del dia. Encara tractant qüestions relacionades amb l'atenció sanitària, direm també que a través d'una nota de premsa el Partit dels Socialistes de Catalunya denuncia que les llistes d'espera quirúrgiques a les Terres de l'Ebre s'han incrementat un 33% també el govern de Convergència i Unió. 9 nedadors aconsegueixen finalitzar el repte de creuar nedant el golf de Sant Jordi, una ruta que en principi estava prevista de Deltebre a Salou i que es va haver de cursar a causa del mal estat de la mar. I Deltebre acollirà el proper 20 de juliol la competició Trilímit, un triatló que organitza el club esportiu Gueris de Límit. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
L'actualitat de la jornada l'encetem avui parlant una vegada més del projecte Castor i referint-nos a l'empresa promotora, la companyia Escal UGS, que avui dilluns té previst de reunir, a través d'una conferència per internet, els titulars dels bons que van finançar amb més de 1.400 milions d'euros el projecte Castor per decidir si finalment accepten el retorn de la concessió a l'estat espanyol. Segons una informació publicada a l'Agència Catalana de Notícies, l'autorització dels bonistes i del Banc Europeu d'Inversió que va emparar l'emissió són requisits essencials per poder completar el retorn i així poder exigir al govern espanyol el retorn de la inversió, uns 1.700 milions d'euros, d'acord amb el blindatge en la concessió de 2008. Tot i la incertesa al voltant de la solvència, Escal UGS ja ha fet efectiu el tercer pagament als inversors previst el passat 30 de juny de 21,36 milions. La promotora del magatzem, propietat d'ACS en dues terceres parts, s'enfronta a un complex horitzó econòmic. Amb els inversors es va comprometre a prepagar bona part dels 1.400 milions d'euros, el tram sènior de l'emissió, el que disposa de majors garanties si el pròxim 30 de novembre el projecte no havia començat a funcionar. Davant l'estratègia del Ministeri d'Indústria, que malgrat les evidències científiques de la relació causa-efecte entre injeccions de gas i terratrèmols, acreditada pels informes oficials i els experts, continua encara esperant els resultats de nous informes, mantenint la planta tancada. La companyia capitanejada per Florentino Pérez va decidir apel·lar al blindatge de la concessió per abandonar el vaixell i cobrar de l'Estat per així saldar els seus compromisos amb els inversors. Entre aquests, precisament, figura el Banc Europeu d'Inversions, que va comprar 300 milions en bons i va garantir la liquiditat de l'operació amb 200 milions més de diners públics europeus. Si finalment els bonistes i el Banc Europeu d'Inversions ratifiquen el retorn de la concessió en aquesta reunió, que inicialment havia de tindre lloc el passat divendres i que va ser ajornada avui dilluns, Escal UGS haurà de presentar en 10 dies un pla de pagament dels més de 1.400 milions d'euros. Aconseguir aquesta xifra, però, pot resultar difícil per a l'empresa, que confia a veure revertida la inversió recorrent a l'article 14 de la concessió de 2008, que garantia el cobrament més enllà d'actuació negligent o dolosa de la promotora. Tot i que el Tribunal Suprem va acceptar aquest plantejament quan el govern espanyol va denunciar davant el Suprem aquesta clàusula com a lesiva per als interessos generals, l'alt tribunal també va advertir que el govern espanyol podria sancionar l'empresa o reduir la remuneració si demostra males pràctiques. Cal dir també que durant els últims dies el grup polític Compromís ha abonat també la idea de declarar el tancament com una acció motivada per l'interès general, fet que consideren podria evitar la indemnització. El govern espanyol, de moment, manté el seu habitual silenci, escudant-se en l'espera dels informes de la Universitat de Stanford i del Massachusetts Institute of Technology, però admetent que, en tot cas, el tancament definitiu o la renúncia de l'empresa suposaria haver d'assumir una retribució per al promotor, sempre segons declaracions el ministre d'Indústria, José Manuel Soria. La plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia, també l'Ajuntament d'Alcanar, han mostrat el seu rebuig frontal a traslladar aquest cost a l'erari públic i han anunciat que plantejaran batalla per evitar que l'empresa de Florentino Pérez acabe cobrant per una obra que hauria generat més de 1.000 terratrèmols, segons estudis recents. La rebaixa a la categoria de bons escombraries per part de l'Agència de Qualificació Creditícia Fitch, davant les incerteses sobre el compliment dels compromisos financers relacionats amb el projecte, i el posterior anunci d'Escal renunciant a la concessió han marejat de manera considerable l'entorn dels inversors durant les últimes setmanes. La promotora es podria veure forçada a assumir una important quitança per part del govern espanyol per poder rebre una part de la inversió amb la qual poder retornar l'import total dels bons del Banc Europeu d'Inversions. De moment, i malgrat aquestes incerteses, la societat controlada per Florentino Pérez, que durant els últims anys ha deixat de rebre retribucions del sistema gasista pel magatzem, ha fet efectiu el tercer pagament als inversors per valor, com dèiem anteriorment, de 21,56 milions d'euros que vencia el passat 30 de juny a través d'una transferència bancària. L'acord, que va permetre l'emissió de bons, establia el retorn dels més de 1.400 milions d'euros amb interessos en un termini de 21 anys i mig, començant a partir del mes de juny del passat 2013. I parlant encara del projecte Castor, hem de fer referència també a les diputades de Convergència i Unió al Parlament Català, Anabel Marcos i Meritxell Roger, que van enregistrar el passat divendres una proposta de resolució a la Comissió d'Empresa i Ocupació demanant al govern espanyol la paralització definitiva i immediata de l'activitat de la planta i el desmantellament total tant de la planta marítima com la planta terrestre. Les diputades van mostrar d'aquesta manera la insatisfacció de la Federació Nacionalista davant la manera en què el Ministeri d'Indústria està gestionant la crisi sísmica provocada per la injecció de gas al magatzem situat al davant les nostres costes. Marcos i Roger també van reclamar que les compensacions econòmiques no repercutisquen en la ciutadania. Després que l'empresa Escal hagi renunciat a la concessió d'explotació del magatzem atorgada per Reial Decret, Anabel Marcos reclama al govern espanyol que trobi la solució necessària per evitar que les compensacions econòmiques que es reclamen puguen repercutir sobre els ciutadans o els consumidors en cap instància, segons informa a través d'una nota de premsa la Federació Nacionalista Convergència i Unió. Marcos detallava que mentre el projecte Castor continua viu, el perill de les persones de les nostres comarques no està descartat. La diputada Ampostina censurava també l'actitud del ministre d'Indústria, José Manuel Soria, perquè després dels moviments sísmics produïts per la falla d'Amposta, la Generalitat va demanar tota la informació tècnica al respecte i en cap moment se li va facilitar. S'ha obviat, deia la diputada, i menys tingut el govern de la Generalitat. És per això que Convergència i Unió reclama al govern espanyol que presente la documentació reclamada pel govern de la Generalitat des de fa quasi un any. Finalment, la proposta de resolució presentada per la diputada Ampostina demana també determinar les responsabilitats tècniques i polítiques a través de la Comissió Europea, en el supòsit que s'hagin produït activitats incompatibles amb les directrius europees sobre normes comunes per al mercat interior de gas natural.
Se Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
El recorregut informatiu de la jornada passa avui també per Santa Bàrbara. Una formació política d'aquest municipi, Unitat Planera, considera que a Santa Bàrbara es fan massa dies de bous. Pensen que 8 dies de bous són massa i que els 26.000 euros que costaran es podrien destinar a inversions d'altres àrees més vitals, com per exemple els serveis socials. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Al igual que la setmana passada explicàvem que la formació política Unitat Planera considera que es fan massa dies de festa major a Santa Bàrbara, el seu portaveu Marc Marc també expressava en la mateixa entrevista a l'emissora municipal que també es fan massa bous. Unitat Planera considera que 8 dies de bous són massa dies i que els 26.000 euros que es destinen a les diferents activitats taurines limiten la capacitat de l'Ajuntament per destinar inversions a altres àrees més vitals com podria ser serveis socials. En aquests moments en què molta gent s'ho està passant malament i fins i tot l'Ajuntament no pot abaixar impostos, resulta que nosaltres ens gastem gairebé 27.000 euros en bous, argumentava el regidor d'Unitat Planera, a qui passem a escoltar.
Nosaltres no estem en contra dels bous, tot el contrari. Jo sóc el primer que hi vaig als bous, no? És a dir, però també considero que ja enguany tindrem 8 dies de bous. I el cost que ens resultarà per a la gent del poble són 26.000 euros, és a dir, quasi 27.000 euros. És a dir, considerem que el mateix que estem dient abans de les festes, és a dir, en aquests moments que vivim, en què molta gent se ho està passant malament i l'Ajuntament també se ho està passant malament perquè no pot ni baixar impostos perquè resulta que els impostos no, és a dir, no arribarien a les necessitats bàsiques que tenim que fer, perquè els serveis socials podríem nosaltres fer més coses i no tenim diners per a fer-ho, ens estem gastant quasi 30.000 euros o, perquè la gent ens entengui, 5 milions de pessetes en bou.
Marc diu que no estan en contra de la festa dels bous i que l'únic que demanen és que redueixi el nombre de dies i, per tant, la inversió en aquest capítol de les festes, que, per altra banda, i encara que reconeixent que la festa taurina convoca molta gent d'altres pobles, tampoc, diuen, aporta cap benefici econòmic al poble. La gent berena els bous i, per tant, no omple els restaurants. Al contrari, perquè, per exemple, el bou capllaçat el que ha aconseguit és buidar els bars de la plaça Major. Los bous, d'acord, però reduïts, deia Marc Marc.
Que convoqui gent no vol dir que reporti economia, és a dir, perquè la majoria de gent arriba als bous, com a molt, berena allí i després se'n va. No és que dius, sí, bueno, dius, és que això ompli els restaurants del poble? No. No, ompli tot el contrari, buida els restaurants del poble, perquè el bou que havia estat, el que ha fet ha sigut buidar els bars de la plaça Major, del carrer Major. Jo el que qüestiono és que són quasi 30.000 euros, que en 30.000 euros se podrien fer. Jo no dic que es traguen els 30.000 euros. Els 30.000 euros no, perquè els bous. Simplement estem dient que els bous, d'acord, però reduir-se, no?
Amb aquests raonaments, el grup d'Unitat Planera a l'oposició a l'Ajuntament de Santa Bàrbara es va abstenir en la votació de la memòria dels bous presentada a la darrera sessió de ple celebrada a finals del passat mes de juny. La primera tarda de bous serà ja el proper divendres 11 de juliol, després de la festa campera que han organitzat els membres de la Comissió de Bous de Santa Bàrbara a la finca Mur del Fara de Carles. També hi haurà un bou serril que serà envolat per la penya taurina Planers pels Bous.
Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza una activitat solidària. Vagis on vagis. Siguis on siguis. Col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
Hola, sóc una gota d'aigua i em dic Mollet. I el dia 13 de juliol em mullaré per l'esclerosi múltiple, a més de 600 piscines de Catalunya.
Jo em dic Loli i sóc una gota d'oli. Durant tot el mes de juliol trobaràs l'oli del Mollet a més de 1.000 supermercats.
Informa't a www.fem.es. Mollet!
L'informatiu Emute.
I obrim ara un bloc dedicat a informació de l'àmbit de la sanitat. Per fer-ho hem de donar lectura a una nota de premsa, un comunicat als mitjans de comunicació que Esquerra Republicana de Catalunya feia pública a finals de la setmana passada, un comunicat segons el qual el diputat ebrenc d'Esquerra, Lluís Salvadó, ha mostrat la seva preocupació perquè la licitació del transport d'ambulàncies de Catalunya preveu una reducció del servei a les Terres de l'Ebre. Salvadó qualifica d'alarmant la reducció que pot patir en concret el servei al municipi d'Alcanar, perquè després de disposar des de fa més de 20 anys del transport sanitari d'ambulància durant les 24 hores del dia, la nova licitació el reduïx a un servei de només 12 hores. El diputat explica que l'àrea bàsica de salut de la Ràpita Alcanar dona servei a més de 25.000 habitants i amb la nova licitació aquesta àrea bàsica només disposarà d'un servei d'ambulàncies de 24 hores per a la Ràpita i de 12 hores per a Alcanar. Segons Salvador, el desconcert encara és més gran perquè encara no han concretat si aquest servei per a Alcanar serà nocturn o diurn. Davant d'aquests fets, el diputat republicà ha registrat 3 preguntes per escrit demanant al govern que expliqui els criteris amb què justifica la reducció de serveis d'ambulàncies, tant a les Terres de l'Ebre en general com al Montsià i Alcanar en particular. Salvador explica que no entenen des d'Esquerra que es pugui treure el servei de 24 hores d'ambulàncies a Alcanar quan el seu cap està a més de 30 quilòmetres de distància del centre de referència, l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Aquesta decisió, a més, segons Salvador, mostra un gran desconeixement de la singularitat i les necessitats d'Alcanar, un municipi format pel nucli de població originari i 2 nuclis poblats més situats a diversos quilòmetres de distància i davant la costa, com són les cases d'Alcanar i Alcanar Platja. Un altre argument molt important a tindre present per a Salvador és la cobertura que dona el servei d'ambulància d'Alcanar en un tram de la Nacional 340 conegut per la seva altra sinistralitat. El diputat rebutja la justificació de reduir el servei d'ambulància per la presència d'helicòpters a la zona, ja que els helicòpters proporcionen més rapidesa, però en canvi a la nit i en dies de vent no poden volar, fet que redueix de manera important l'assistència que ofereix l'ambulància. Davant tots els prejudicis i mancances que pot provocar la reducció del servei d'ambulància a Alcanar, el diputat republicà ha registrat una proposta de resolució instant el govern de la Generalitat a mantenir el servei d'ambulàncies al municipi, així com a estudiar el rendiment dels serveis d'ambulàncies de tota la comarca del Montsià, perquè quan s'hagin de prendre decisions estiguen fonamentades en les necessitats reals i l'orografia del terreny. Salvador desitja que abans que es pugui votar la proposta de resolució, el govern de la Generalitat rectifique aquesta decisió, com va fer l'anterior legislatura amb el retorn del servei d'ambulància a la Sénia a les 24 hores del dia, tot just abans de votar-se al Parlament una proposta de resolució d'Esquerra Republicana que així ho demanava. I sense abandonar encara l'actualitat de l'àmbit sanitari, hem de destacar també que els diputats socialistes de la Diputació de Tarragona, Francesc Miró i Maria Beltrán, han denunciat que, des que Convergència i Unió torna a governar la Generalitat, les llistes d'espera a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre s'han incrementat d'un 33,6%, un creixement exponencial que no és fruit de la casualitat, sinó de les retallades impulsades per Convergència i Unió, primer de la mà del Partit Popular, i ara, diuen els socialistes, amb la complicitat d'Esquerra Republicana. En concret, i segons dades del mateix departament, el nombre de persones en llistes d'espera a les comarques de les Terres de l'Ebre per ser operades d'intervencions garantides ha passat de 1.413 pacients en el moment en què Artur Mas va ser investit president de la Generalitat a 1.888 persones, segons les últimes dades oficials corresponents al desembre del 2013, o sigui 475 persones més en llista d'espera per a intervencions quirúrgiques en garantia. Així mateix, també s'ha incrementat, diuen els socialistes, el temps d'espera acumulat per poder accedir a la intervenció quirúrgica. En el mateix període, diuen, hem passat d'un temps d'espera mitjà de 3 mesos a 4,3, és a dir, un increment d'1,3 mesos en menys de 3 anys. Pel que fa a les intervencions concretes, la llista d'espera per a ser intervingut de cataractes s'ha incrementat un 25%, per operar-se d'una hèrnia l'increment ha estat del 87%, en pròtesis de maluc s'ha registrat un creixement del 109% de la llista d'espera i en pròtesis de genoll d'un 155%, per posar només alguns exemples de les intervencions garantides. Els socialistes denuncien aquest nou menyspreu del govern govern de Convergència cap a les Terres de l'Ebre. El més paradoxal és que, lluny de reconèixer la gravetat de la situació, el govern es dedica a vendre fum, diuen els socialistes, i nega que, com a conseqüència de les retallades, el sistema públic de salut hagi perdut qualitat i accessibilitat. Com és possible, es pregunten, aquest menyspreu al sentit comú de la gent? Finalment, els diputats provincials socialistes emplacen el govern i els grups que li donen suport a elaborar i aprovar urgentment al Parlament un pla de xoc de temps màxims garantits i aconseguir la reducció real de les llistes d'espera per a intervencions quirúrgiques. I és que, diu Francesc Miró, diu Maria Beltrán, no podem continuar perdent a marxes forçades allò que ens ha costat tants anys d'aconseguir.
Dissabte 12 de juliol, l'Aldea s'omple de ritme. Arriba la tercera trobada de percussió a l'Aldea. Programa d'actes a les 7 de la tarda. Concentració de totes les colles davant la Casa de la Vila. 7 i mitja, actuació de cada colla a la plaça corresponent. 8 i mitja de la tarda, trobada de totes les colles a la plaça dels Països Catalans per fer rua fins la Casa de la Vila. 20:45, foto oficial de totes les colles. Presentació amb actuació de cada colla individualment. A les 10 de la nit, sopar. I a les 24 hores, festa revival amb Ricard DJ. Colles invitades. Esmovi Batucada, Vinaròs. Actuarà a plaça Maimó. Engrescats, Tarragona, a la plaça dels Infants. Banda de cornetes i tambors, joves lligallencs de lligall. A la plaça Pescador. Percussón, Remolins, plaça Estació. Ratolins, Remolins, plaça Estació. Mac Gruper, Jesús, plaça Segadors. Tímpanum, Tarragona, a la plaça Enric Prat de la Riba. Tabalers, Colla Coca, Constantí, els estudiants. I tabalers dels Diables d'Aldaia, a la plaça Països Catalans. Dissabte 12 de juliol, arriba la tercera trobada de percussió a l'Aldea. Organitza i patrocina Diables d'Aldaia, Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura. Col·labora Music Party, Antena Aldaia, Ràdio Joventut, Més Ebre i Vinaròs News. Dissabte 12 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, arriba la tercera trobada de percussió, l'Aldea.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
Seguim ara parlant de qüestions que combinen la solidaritat i l'activitat esportiva. Un total d'11 nedadors de 4 clubs de la demarcació de Tarragona es van comprometre fa uns mesos a nedar els 45 quilòmetres que separen la punta del Fangar a Deltebre i la platja de Salou, al Tarragonès. El primer creuament del golf de Sant Jordi sota el lema El gran repte per seguir lluitant es va associar des d'un inici a la recaptació de fons per a la recerca en el càncer de mama hereditari al territori. Ahir diumenge, que era quan es celebrava, la jornada es va complicar degut a les males condicions meteorològiques, fet que va comportar que finalment s'acabés escurçant el recorregut d'aquesta travessia, que en va tindre el seu final a l'Hospitalet de l'Infant i no a Salou, com en principi estava previst. A més, cal dir també que dos dels nedadors participants van haver d'abandonar i no van poder completar la fita. Els forts corrents i la mala mar van fer que la jornada fos més difícil del que en principi s'havia previst. I així ho explicava Joan Bages, un dels nedadors participants representant el Cambrils Club Natació, que comentava com es va desenvolupar la travessa i les dificultats amb les que es van trobar. Joan Bages.
Però només sortir als 20 minuts aproximadament ens ha girat el mar, de seguida s'ha aixecat el mar, i corrent en contra, i ens ha resultat doncs ja molt difícil allí, en el tram, a l'Ametlla de Mar, i ens costava moltíssim a avançar, i és que la corrent era molt forta. Nosaltres portem temps nedant al mar i està corrent així tan fort, per contra no l'havíem trobat. Gairebé en quatre hores hem avançat 10 quilòmetres, pràcticament, és que és una barbaritat. Érem molt dur, no ens movíem del lloc. I si es paràvem per avituallar, pràcticament arrossegàvem una altra vegada cap a darrere, molt ràpidament.
En total, els nedadors van estar poc més de 12 hores a l'aigua. En Bages hi van nedar també 5 companys més del Club de Cambrils, 2 del Club Natació de Reus Ploms, 2 més del Club Natació Tarraco i un del Club Esportiu Prades. Per recollir els fons des de la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, es van posar a la venda 2.500 casquets de bany de color taronja, gràcies als quals es van poder recaptar 7.500 euros nets, uns diners que es destinaran, com dèiem en començar, a l'estudi Càncer de mama hereditària a la demarcació de Tarragona, realitzat des de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili de la Universitat Rovira i Virgili i en el qual hi participen professionals de la Unitat Oncologia de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Tot i les dificultats, però, tant els participants com l'organització es van mostrar molt contents amb el resultat i ja pensen en una segona edició de la iniciativa, esperant que la meteorologia, evidentment, sigui més favorable. I encara, tractant qüestions i actualitat esportiva, hem d'anar novament cap a Deltebre, en este cas per destacar que el municipi acollirà el proper dia 20 de juliol la competició Trilímit, un triatló que organitza el club esportiu Gueris de Límit. Des de Ràdio Delta, Amado Cebolla.
Deltebre acollirà el 20 de juliol una de les proves del calendari del triatló, el Trilímit. L'organització d'aquesta prova esportiva ha elegit Deltebre com a lloc perfecte i ideal, tal com ho comenta l'alcalde de Deltebre, José Emilio Bertomeu.
Han escollit el lloc ideal de tota Catalunya, que són les Terres de l'Ebre. Sortiran nedant per baix d'aquest magnífic pont que tenim, que creua l'Ebre. Aniran en bici fins a l'urbanització Rio Mar, que és un plaer anar per aquesta carretera i arribar a l'urbanització, i acabaran corrent per aquest passeig marítim també que tenim inolvidable.
El Trilímit tindrà dues modalitats, la sprint i individual, i la de relleus, natació, atletisme i bicicleta. Del recorregut i de les proves és Àlex Enrevés qui ho explica per a l'informatiu. Ell és el director tècnic de tota la cursa.
I a Deltebre farem triatló sprint, que les distàncies són 750 metres natació, 20 quilòmetres en bicicleta i 5 quilòmetres corrent, i la distància olímpica, que és el doble d'això. Són 2.500 nedant, 40 en bici i 10 corrent.
S'espera que en aquesta prova del Trilímit acudeixen a Deltebre un nombrós gruix d'atletes nacionals i també de la comarca. La meta de la prova serà a la recta final de la plaça 20 de maig davant de l'Ajuntament, on estarà tota l'estructura del jurat, els speakers i, com no, el colorido dels sponsors.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
De cara migdia i sobretot a la tarda el temps ja més estable on hagi passat aquesta línia d'inestabilitat. Tindrem alguns ruixats però ja de forma més irregular i dispersa, tot plegat acompanyat d'unes temperatures que avui al migdia tiraran cap avall i força. Es notarà aquest descens del termòmetre entre 4 i 8 graus respecte ahir. Deixarem enrere els 33-34 graus que ahir encara es van arribar cap a Ponent. Avui els valors més alts no passaran dels 26-27 graus. Es notarà les temperatures que tiren cap avall, moltes mínimes es duraran a darrera hora. Això sí, un cop hagi passat aquesta tongada, sembla ser que a partir de demà, dimecres, dijous, el temps serà més estable, amb alguns ruixats de tarda i amb unes temperatures amb tendència a anar pujant.
Com cada dia, mirant cap al cel, arribem a l'hora d'acomiadar, de posar el punt i final i tancar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Dilluns, 7 de juliol, temps d'actualitat que ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. Un dia més a l'hora d'acabar, agrair-vos la vostra confiança per escollir-nos. Novament, demà hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.